Dia, són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A veure, per fer la portada d'aquest matí hem de canviar de música. Ahir van detenir a 3 veïns de Sant Feliu que tenien a casa seva més de 500 plantes de marihuana. A principis de març, en una nau de Vulpellac, n'hi van trobar més de 4.000. A principis de mes, els Mossos van detenir un home que pretenia fugir d'un control policial per evitar que li trobessin els 4 quilos de maria que portava el cotxe. A finals de febrer van desmantellar un clan que pretenia convertir-se en una multinacional, així tal i com ho sentiu, de la marihuana. I, de fet, van haver d'anar amb una retroexcavadora a desenterrar la pasta i la droga que tenien amagada. I així suma i sigue. És cosa meva o a l'Empordà ens estem tornant una mica narcos? Suposo que és una mica naïf pensar que la sèrie que porta aquest nom, o Breaking Bad, o d'altres, hi tenen alguna cosa a veure. Però, escolteu, tantes notícies sobre el tema en tan poc temps acaben fent-hi pensar. I, per altra banda, presumint que això descobert no és ni de llarg la totalitat del que devem tenir per aquests mons de Déu, per un moment he fet l'exercici de pensar en si tot això que es decomissa, què passaria si servís per l'autoabastiment de la comarca? Realment acabaríem tots flipats. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i amb Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia de manera puntual i avui divendres no és una excepció, ens acosta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. El dia d'avui, com va sent habitual, serà tranquil i dominat pel bon temps i les bones temperatures, que es moren entre els 20 graus de màxima i els 10 de mínima. I aquesta serà la tònica que ens seguirà acompanyant durant tot el cap de setmana, almenys fins ben entrada la propera setmana. Les temperatures no experimentaran grans canvis.
Gràcies, Martí. Doncs ara mateix a aquesta hora, que són les 8 i 2, tenim una temperatura compartida a casa nostra de 7 graus positius, que els trobem al llarg i ample del Baix Empordà, pràcticament des de l'Escala fins a Sant Feliu de Guíxols, passant per tots els pobles Albons, Monells, Platja d'Aro, Palafrugell, 7 graus positius, dèiem, en aquest matí d'avui, que és divendres 7 d'abril del 2017. Comencem! I comencem, com cada dia, amb el resum informatiu de tot allò que passa a casa nostra. Resum informatiu que fem avui acompanyats de la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
I amb bones perspectives pel sector turístic per Setmana Santa, els hotels de les comarques gironines preveuen ocupacions a l'entorn del 85% per aquesta Setmana Santa, especialment els dies festius. Les millors previsions s'apunten a la costa pel bon temps i perquè aquest any les vacances de Setmana Santa cauen més tard en el calendari. El fet que sigui a mitjans d'abril fa que molts establiments obrin i ja no tanquin, a diferència del que va passar l'any anterior. Sílvia.
Segons dades de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, la previsió d'ocupació al litoral oscil·la entre el 65% i el 70% a l'Alt Empordà, entre el 80% i el 85% a la Costa Brava Sud i entre el 85% i el 90% a la Costa Brava Centre. En general, les previsions apunten a un augment de reserves tant als càmpings gironins, que en el cas dels bungalows se situen entre el 70% i el 80%, com en el de turisme rural, entorn d'un 90%. També hi ha optimisme entre els apartaments turístics, on s'apunta a un 70-80%. A més, el sector turístic preveu que les reserves de darrera hora es faran notar. El perfil de turista és familiar, majoritàriament català i de l'àrea de Barcelona i Rodalies. Per darrere hi ha visitants de la resta de l'estat espanyol, especialment del País Basc. Pel que fa al visitant estranger, la majoria dels turistes d'aquests dies seran francesos, tot i que s'esperen també alemanys i britànics.
Les 8 del matí, 4 minuts, intensa oferta d'activitats durant la primavera a Palafrugell, i és que el Festival Flors i Violes, el Carrusel Costa Brava o la Diada de Sant Jordi són algunes de les propostes que en els propers mesos tindran lloc al municipi. El govern municipal ha presentat aquest dijous tota l'oferta d'esdeveniments sota el lema Primavera a Palafrugell.
Per Sant Jordi, una de les novetats serà l'estrena de Josep Pla, Terra, Vila i Mar, un recital amb la veu de Joan Massot-Kleiner i la guitarra de Toti Soler. També es tornarà a organitzar la lectura continuada de Josep Pla. La cloenda de la lectura anirà a càrrec del taller de lectura en veu alta de l'Aula de Lletres de Palafrugell. A finals d'abril, una activitat sorpresa a la plaça de l'Església donarà el tret de sortida de la 8a edició de Flors i Violes. Hi haurà més de 50 espectacles en una quarantena de patis. Projecte Mood, Marion Harper i Estúpida Erika són alguns dels grups confirmats. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, destaca que al llarg d'aquests mesos milers de persones aprofiten per venir al municipi.
Per tant, la suma d'aquestes quatre aconteixements que fa referència a com diguéssim, organitzem l'espai urbà municipal amb l'espai cultural i lúdic, doncs permetrà que més de 100.000 persones estiguessin a Palafrugell. Això s'ha de sumar també a les petites activitats que fan les entitats privades, com el Club Vela Calella, que aquesta setmana farà el Láser, o el Club de Nilla Franc, que també fa el Campionat de Veterans.
Les 55es festes de primavera culminaran el diumenge 4 de juny amb el Gran Carrusel Costa Brava. L'Ajuntament de Palafrugell no ha volgut deixar de banda l'esport i en aquesta oferta de primavera també hi clou el Míting Internacional d'Atletisme, que enguany celebrarà el seu 25è aniversari.
8 i 6, un exregidor impugna el concurs per una bossa de conserges a Castell Platja d'Aro. L'exregidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro, David Puig, ha presentat un recurs de reposició contra la convocatòria per crear una bossa de conserges a l'administració local. Puig, que va ser regidor del 2007 al 2011, ha impugnat les bases del concurs públic perquè, segons argumenta, hi han diverses irregularitats. Puig va tenir un pas controvertit pel consistori. Estava a l'oposició, però va sostenir el govern de CiU i el PP fins que una moció de censura va donar al govern a PSC, Iniciativa i PP.
Puig va presentar diversos contenciosos administratius contra decisions d'aquell govern i els jutjats li van donar la raó. Ara, segons ha explicat a Diari de Girona, l'exregidor republicà apunta que les bases per la bossa de conserges estan mal redactades perquè hi ha contradiccions entre diferents parts. També sosté que són discriminatòries per als candidats que han exercit la tasca de conserge a l'empresa privada en relació als que ho han fet en l'administració pública perquè reben diferent puntuació. A més, assenyala que el període de prova s'exerceix com a auxiliar administratiu quan la selecció és per cobrir necessitats temporals en la categoria de conserge. David Puig ha criticat que l'oposició no fiscalitzi el govern perquè no ha dit res d'aquesta convocatòria.
Són les 8 del matí i 7 minuts. Hi ha millores de seguretat al tram urbà del carril bici a Palamós. L'Ajuntament del municipi ha introduït algunes novetats en el tram del carril bici del carrer Àngel Guimerà. Es tracta d'un tram de 250 metres que, provinent de la Ronda del Port, connecta el nucli urbà amb la Via Verda i mitjançant la qual s'arriba a la zona de Castell i als municipis de Mont-ras i Palafrugell. El consistori l'ha reconvertit en un tram de preferència pels vianants i ha establert un seguit de mesures per reduir la velocitat de les bicicletes.
Amb aquest objectiu s'han instal·lat en diversos punts d'aquest tram uns conjunts de pilones de fusta que, separades entre si, obliga els ciclistes a baixar la velocitat per poder-hi passar bé. A més, el tram s'ha repintat de color gris i s'hi han ubicat senyals per advertir els ciclistes que circulen per aquest espai que la prioritat la tenen les persones que van a peu. El carril bici de Palamós que connecta el nucli urbà amb la Via Verda es va complementar l'any passat amb la posada en marxa d'un nou traçat d'uns 2 quilòmetres de longitud que permet recórrer en bicicleta tot el perímetre oest de l'àmbit urbà. Una bona part va en paral·lel a la Riera Ubi i connecta la Via Verda des de Sant Joan amb el Mas Gorgoll, enllaçant finalment amb el nucli de Sant Antoni de Calonja.
Sant Feliu de Guíxols obre la festa de la policia local a tothom. Per primera vegada, Sant Feliu de Guíxols obrirà a tota la població la festa d'aquesta policia local en forma d'activitat a l'aire lliure. L'Ajuntament ho ha decidit per convertir-la en una celebració de reconeixement a la tasca de vigilància i servei que fa la policia de proximitat. La festa es farà aquest dissabte a les 12 del migdia al Passeig del Mar Rambla Vidal. Amb aquest mateix objectiu, el consistori ha publicat una doble pàgina en el darrer butlletí municipal amb les dades i la memòria d'activitats de la policia.
Pel que fa a la festa, s'hi exposaran les principals actuacions de la policia. Es farà un repàs a la memòria del que han realitzat en un any, s'exposaran les propostes de futur i s'atorgaran condecoracions. També hi haurà una vessant més lúdica amb un fotocall on tothom es podrà fer fotos relacionades a la tasca de la policia local. Es podran també veure de prop els vehicles policials i algunes de les seves eines de feina, com per exemple les armilles antibales.
I acabem, cita amb els grans velers a Palamós. Aquest cap de setmana es poden veure al port del Palamós els velers que participen a la regata Catalunya al Través. La jornada de portes obertes permetrà visitar gratuïtament les goletes Santa Eulàlia, Ciutat de Badalona, Far Barcelona i Raptus. Dilluns sortiran a mar en la segona edició d'aquest projecte formatiu destinat a joves d'entre 15 a 25 anys. La regata Catalunya al Través es basa en la realització d'un programa d'activitats al voltant de l'experiència de la navegació adreçades a aquests joves que, embarcats en els quatre velers, viatgen des de Palamós i fins a Sant Carles de la Ràpita amb parada a Badalona.
És un projecte basat en l'aprenentatge mitjançant la navegació a vela que potencia valors com el treball en equip, la disciplina, l'esforç i la responsabilitat. Coincidint amb la jornada de portes obertes durant tot aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Palamós organitza activitats per als joves tripulants que aquests dies participaran a la regata Catalunya al Través. Són una seixantena de joves que s'han distribuït en les quatre embarcacions. Els participants podran conèixer el Museu de la Pesca mitjançant una visita guiada, participar a activitats esportives amb monitor a la platja Gran de Palamós, descobrir el paisatge del Camí de Ronda o gaudir d'un show cooking a l'Espai del Peix.
El resum informatiu del Baix Empordà acaba ara, però tornarà quan faltin escassos 7-8 minuts perquè siguin les 9 del matí, just a les acaballes d'aquest programa. Així doncs, deixem aquí aquest repàs informatiu a les notícies més pròximes. Però no deixem de seguir amb el repàs a l'actualitat general. Tenim una última hora després que Donald Trump hagi decidit atacar les tropes del règim de Bashar al-Assad. Rússia amenaça amb el cessament de la cooperació militar amb Estats Units a Síria. Ho han qualificat d'un acte d'agressió contra un estat membre de les Nacions Unides. Ho ha dit així Viktor Ozerov, responsable del Comitè de Defensa del Consell de la Federació Russa, el primer atac estadounidenc al règim de Bashar al-Assad. Els bombardejos estadounidencs contra la base aèria síria poden menystenir els esforços en la lluita contra el terrorisme al país. Rússia demanarà una reunió urgent del Consell de Seguretat, ha assegurat Ozerov a l'agència de notícies estatal RIA. El responsable va apuntar, a més, a un possible cessament de la cooperació militar entre Síria de la cooperació militar a Síria, entre els exèrcits de Rússia i els Estats Units. Per la seva banda, l'ambaixadora dels Estats Units havia estat rotunda aquest passat dimecres al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Va dir que quan van fracassar l'actuar de forma col·lectiva, arriba un moment en què els països han de fer alguna cosa, va advertir Nikki Haley, davant la negativa de Rússia d'acceptar una resolució condemnant l'últim atac amb armes químiques a Síria. Per tant, un altre punt calent a la regió. Hi ha també una altra última hora en relació a l'abandonament de les armes per part de la banda terrorista ETA. A més, un comunicat en el que assegura que vol informar la comunitat internacional que ja és una organització desarmada després que a aquestes alçades les armes i explosius que tenia sota el seu control es trobin en mans de la societat civil. Afirma que ha estat un camí dur i difícil, degut a que els estats espanyol i francès han posat tots els obstacles i dificultats possibles entestats en l'esquema de guanyadors i de vencedors i vençuts i enrocats en la via policial. S'espera que ETA faci efectiu aquesta entrega de les armes en les properes hores. Comunicat, per tant, de la banda terrorista, que assegura que ja és una organització desarmada. Són les 8 del matí i 13 minuts i en més notícies.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Susana Díaz fa campanya a Catalunya. Dani Cortés, bon dia.
En la seva primera visita a Barcelona com a candidata a liderar el PSOE, la presidenta andalusa garanteix que els socialistes seran molt actius en la recerca d'una solució al conflicte amb l'Estat. Un dels objectius de la presidenta andalusa al llarg de les primàries és millorar la seva imatge entre la militància del PSC, que és majoritàriament favorable a Pedro Sánchez.
Suposo que les declaracions que va fer ara fa un mes i escaig a Andalusia, en el que afirmava que els diners dels andalusos no aniran més a finançar Catalunya, suposo que això deu formar part de la seva estratègia per ajudar a resoldre el conflicte. Les 8 del matí, 14 minuts, el Tribunal Suprem rebutja suspendre la condemna a Francesc Homs, Dani.
Ha denegat la petició que va fer el ja exdiputat del PDeCAT, Francesc Homs. Demanava que suspengués la inhabilitació fins que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs que ha presentat contra la sentència del 9-N. Li ha dit que no i ha afegit que la suspensió també afecta les possibilitats de ser eurodiputat.
Són les 8 i 14. Un missatge a un grup de WhatsApp de pares i mares porta una dona a judici.
La mare s'ha assegut al banc dels acusats a Vigo i s'enfronta a una multa de 1.000 euros per calumniar una mestra en un xat de pares al WhatsApp. Ella advertia la resta de pares de la classe del seu fill que una mestra estava fent patir el seu fill i que fins i tot li tenia por. Quan el director de l'escola va assabentar-se del missatge, la mare va demanar perdó i es va retractar al mateix grup de WhatsApp. La mestra no en va tenir prou i l'ha dut a judici.
Doncs mira que sí, digues que sí. Un quart de nou, els trens d'alta velocitat de Renfe no es podran dir AVE.
I tot per un problema amb l'idioma. Un ciutadà alemany que lloga bicicletes es va queixar que el logo d'AVE que apareix a les locomotores és igual que el de la seva empresa. Van denunciar Renfe i el Tribunal de Justícia Europeu va donar als espanyols un temps per presentar al·legacions. Però les va presentar en castellà i ho haurien d'haver fet en anglès. Europa els ho va comunicar per fax, però en aquell moment no els funcionava l'aparell. Per aquest motiu, les sigles d'AVE ja no podran aparèixer als vagons, però Renfe segueix mantenint la propietat de la marca.
O sigui, la marca ja era un cas flagrant de marca Espanya, perquè recordem que AVE significa Alta Velocitat Espanyola, l'única xarxa de trens d'alta velocitat del món que fa referència al país on està ubicada, sinó que també és marca Espanya, aquest notable desconeixement de l'idioma. Veieu-vos aquí una de les conseqüències. Un quart i un minut de 9 del matí. Al Supermatí seguim navegant a través de l'actualitat. Ho fem ara amb en Joan Baixeres des de Ràdio Bisbal, que com sempre, com cada divendres, ens fa un avanç informatiu de l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Supermatí.
Eternal Running Invincible. Joan, és la cursa més esbojarrada. Bon dia, Joan Baixeres.
Arriba un any més l'Eternal Running Invincible. Aquest diumenge 9 d'abril, Platja d'Aro acollirà una de les competicions més boges del panorama esportiu. És una prova esportiva extrema que consisteix en una cursa de resistència amb un recorregut d'obstacles d'allò més divertits i esbojarrats. Es sumaran un seguit de punts que s'aniran afegint en les diferents proves que es facin en les altres seus fins al final de l'any. Un detall que encara fa més desenfadada aquesta prova és el concurs de disfresses. El guanyador serà escollit pel públic quan es donin els premis. El que sigui més aplaudit rebrà un total de 120 euros i serà coronat el més creatiu de la jornada.
Gràcies, Joan. Hi ha una nova edició de la regata Eurolaser Masters Cup.
Arrencava aquest dijous 6 d'abril la regata Eurolaser Masters Cup 2017 o 11è trofeu Calella de Palafrugell o Memorial Pitus Jiménez, organitzada pel Club Vela Calella. Més d'un centenar de regatistes participen en aquesta prova que durarà tot el que resta de setmana. Entre els participants trobem els olímpics Natàlia Via Dufrene, José Luis Doreste, Miquel Noguer i Mònica Zon, que defensa el seu quart títol en aquesta prova, l'últim el conquerit en la passada edició. L'edició d'enguany és la més internacional de totes, amb 48 regatistes estrangers de països com Holanda, Gran Bretanya, Alemanya, entre d'altres. La prova de Calella de Palafrugell, que acabarà aquest diumenge 9 d'abril, és una de les més importants del circuit pel seu gran abast mundial.
I acabem, torna la Tune-Up Empordà BTT Extrem amb un autèntic rentat de cara.
Aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'abril torna la Tune-Up Empordà BTT Extrem, estrenant noves seus i nous recorreguts per la seva tercera edició. La prova es disputarà a Mont-ras i a Vulpellac. A diferència de les dues edicions anteriors, aquesta tindrà una etapa contrarrellotge amb un traçat circular de 8 quilòmetres. Els participants hauran de demostrar les seves habilitats en una prova que posarà al límit les seves capacitats físiques. L'hora de sortida de les etapes 1 i 3 serà 9:15 del matí i l'etapa 2 arrencarà entre les 4 i a 6:45 de la tarda amb una diferència de 20 segons per cada participant. L'entrega de premis serà a 6:45 de la tarda el dissabte i a 4:15 de la tarda el diumenge.
Gràcies, Joan Baixeres. És 9:05 de 9 del matí. I com sempre, totes aquestes notícies les podeu trobar resumides o ampliades, millor dit, i actualitzades a través del web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I ara mateix són 8:19. Anem a l'agenda. Agenda que, com cada dia, ens acosta al nostre inefable productor David Parreño, que ens posa al dia de totes aquelles activitats o com a mínim de les més destacades que es poden fer a casa nostra.
Supermatí.
I a compte enrere per la bandera Catalunya de Bellcaire. Bon dia, David.
Bon dia. Ja s'han posat a la venda les entrades de l'espectacle Bandera de Catalunya a Bellcaire. Es poden adquirir aquests dies previs al Centre Cívic o el mateix dia a la taverna del Mercat Medieval. Aquest espectacle teatral reviu la història medieval de Bellcaire i es representa el Divendres Sant. Enguany es farà a partir de visites teatralitzades que tindran lloc als mateixos escenaris de la història. Hi ha tres sessions a les 5 de la tarda, a les 7 i a les 9 del vespre.
Hi ha comèdia solidària a Sant Antoni de Calonge.
Aquest dissabte representen al Teatre Mundet de Sant Antoni la comèdia El sopar dels grans, de Francesc Pujades Júnior. Els diners recaptats aniran destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple. Serà demà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Mundet de Sant Antoni de Calonge.
Seguim a Santa Cristina i fan una xerrada sobre els refugiats a Síria.
Sí, comptarà amb la participació de l'educador social Gerard Rius, la voluntària en camps de refugiats Mònica Ortiz, el voluntari de Proactiva Open Arms Joel de Silva i de Manuel Moreno, que és membre de l'associació Ganxona Refugiada. Tot plegat serà demà dissabte al gimnàs de l'Escola Pedralta de Santa Cristina a les 6 de la tarda.
I acabem recordant-vos que aquest cap de setmana a Girona segueixen havent-hi concerts del Festival Estrenes. Per exemple, aquest dissabte podeu anar a veure la Julieta Venegas, que actuarà a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona. Hi ha altres concerts també, com per exemple el de l'Albert Pla i en Tortell Poltrona, que faran al Teatre Municipal de Girona. Serà, com dèiem, aquest cap de setmana, en el que aquest divendres mateix, a l'Auditori, a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona, podeu escoltar les cançons del nou treball discogràfic d'en Cesc Freixes, que les presentarà en directe en aquest festival Estrenes. I acabant a la sala Yeah Indie Club, podeu escoltar el nou disc dels Lacaste, que és aquesta noia de Figueres, que presenten el seu primer disc en aquest festival. Recordeu, Festival Estrenes de Girona, podeu consultar la programació d'aquest esdeveniment al web festivalestrenes.cat. Són les 8 del matí i 22 minuts. I com sempre, a aquesta hora el que fem és anar al comentari. Comentari que en la seva edició d'avui divendres ens porta el bisbalenc Marçal Lladó.
Aquesta setmana ha començat una nova edició de Mirades, el Festival de Fotografia de Torroella de Montgrí. Aquest any fa un pas més i pren una dimensió comarcal, amb propostes que arriben també a la Bisbal i a Ullà. En total, 25 exposicions que permeten prendre el pols a la creativitat fotogràfica de l'Empordanet. El Festival Mirades també proposa en aquesta edició activitats paral·leles, com projeccions al cinema Montgrí, o bé xerrades com la del fotoperiodista Samuel Aranda, distingit amb el Premi Nacional de Fotografia. El clímax de tot plegat arribarà el dissabte 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, amb la Fira de la Fotografia, on hi participaran autors i editorials independents. Mirades, aquest festival, és només la punta de l'iceberg de l'acció que porta a terme durant tot l'any l'Associació Fotogràfica de Torroella, amb nombrosos tallers, sortides fotogràfiques i exposicions. Les 5 edicions d'aquest festival el situen ja com una de les grans cites culturals de la comarca, i la millor manera de comprovar-ho és passejant durant l'abril per Torroella, endinsant-nos als palaus i a tots els espais que acullen les exposicions, deixant-nos sorprendre pel talent fotogràfic empordanès i internacional que ens proposen.
El comentari d'avui de Marçal Lladó, adreçat a aquest festival Mirades, que comença a Torroella de Montgrí aquest cap de setmana. Tenim en línia el director de la Fundació Mar i de seguida parlem amb ell. Serà d'aquí res, mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Miquel Ventura, director de la Fundació Mar, bon dia.
Bon dia.
Amb el director d'aquesta fundació volem parlar sobre el projecte Aquam, que es preveu que s'instal·li a les instal·lacions de l'antiga Ràdio Liberty. A més, això ha coincidit amb l'entrevista que fèiem la setmana passada al responsable de costes a la demarcació de Girona i amb una sèrie de notícies que han anat apareixent aquests últims dies relacionats amb aquesta instal·lació. Abans, però, fem un petit repàs de l'estat de la qüestió amb en David Parreño. David.
Doncs si ho explicàvem aquest dilluns, el futur dels terrenys de Ràdio Liberty a Pals es podria desencallar abans de l'estiu. El projecte de la Fundació Mar per als terrenys on hi havia Ràdio Liberty té l'informe favorable de la Delegació Territorial de Costes de l'Estat a la demarcació de Girona. Aquest és un pas previ necessari perquè la Generalitat pugui donar l'autorització administrativa al projecte batejat amb el nom d'Aquam.
Senyor Ventura, desencallarem la qüestió abans de l'estiu ja o no?
Espero que sí. Portem ja 5 anys batallant perquè això es tiri endavant. Però els problemes administratius sempre estan allà i en aquest país és complicat tirar endavant iniciatives com aquesta.
El responsable de costes de Girona ens deia la setmana passada en aquest mateix programa, escoltem-lo. Doncs no sembla que el puguem escoltar, aviam si estem en disposició d'escoltar-lo, sembla que ara sí.
La concessió, donar la concessió, han de gaudir d'un informe favorable de costes que nosaltres l'hem emès perfectament perquè és una zona que si hi ha una entitat privada que vol establir-hi allà amb un projecte que ens l'hem mirat i tal i és un projecte maco, engrescador, doncs endavant. Fem contacte permanent amb el director de la Fundació, el senyor Miguel Ventura, i cap problema.
Senyor Ventura, aquest retras de més de 2 anys, a què es deu exactament? Aquest informe de costes a la Generalitat, sí. D'on prové el tema?
Bueno, el procediment administratiu per demanar la concessió del domini públic en una finca que està en xarxa Natura 2000, que forma part del parc, que és zona de domini públic, és complicat, perquè hi ha moltes entitats públiques que tenen competències i totes han de valorar el projecte i donar el vistiplau. A més, pel condicionant que t'he dit abans, doncs es calia fer un estudi d'impacte ambiental molt ben fet i això doncs, ha requerit modificacions durant aquests últims 3 anys. Pensa que de la versió final del projecte ha sigut la quarta. O sigui, hem anat modificant coses, incorporant aspectes que consideraven des del parc que es tenien que tenir i al final doncs, el procediment és aquest. Pensa que si tu fas una modificació representa 4 o 5 mesos de retras perquè l'administració et contesti. Si sumes les 4 versions ens anem aquests 2-3 anys que hem estat pendents de la concessió i que ara sembla ser que ja la tindrem.
Ja. Tinc entès que aquesta Fundació Mar que vostè dirigeix ja ha fet una actuació prèvia tancant l'espai.
Bueno, de fet, l'any passat, gràcies a la Diputació de Girona i ajuts de la Caixa, vam aconseguir que el perímetre frontal del mar, que estava molt degradat, es canviés. Uh-huh. Això es va fer durant l'estiu del 2015, sí. I durant el 2016 el que vam fer és netejar tots els edificis de runa que hi havia de tants anys d'abandonament, uh-huh, i que posaven en perill una mica doncs, a l'estatus de l'edifici i a més posava en risc d'incendi i molta gent que accedia doncs es podia fer mal. Llavors vam fer una neteja amb la col·laboració de les empreses de la Fundació i després vam fer també una actuació de poda d'arbres que estaven mig caiguts sobre els edificis o que també doncs podien caure d'una forma amb una ventada. Per tant, tot això ho vam fer durant el 2016 i ara estem pendents de la concessió definitiva, que estem negociant els termes perquè ja podem començar aquest estiu a fer actuacions.
Mm-hmm. Jo li pregunto perquè l'última vegada que jo mateix vaig entrar allà dins, que va ser al març del 2016, en una visita guiada que vam organitzar amb motiu dels 10 anys de la demolició de Ràdio Liberty, allà és que ens hi vam trobar gent vivint, sí, amb tendes de campanya.
És lo normal, és això, sí.
No sé si és lo normal, però...
Lo normal a Espanya, sí, en aquest país que tenim, lo normal és això. O sigui, tot és un recinte tancat i senyalitzat, doncs la gent es pren la llibertat d'anar allà i acampar o fer una festa a l'estiu al terrat de l'edifici. Uh-huh. I això, durant l'estiu passat que vam estar netejant la finca, doncs hi havia gent que anava a la nit i es acabava de dormir sobre el sostre i feia festes i doncs és normal això. La gent aquí és molt feliç. Llavors, Això, d'alguna manera, nosaltres, fins que no tinguem la concessió definitiva, amb els terminis que considerem que són necessaris perquè la inversió es pugui garantir, perquè és una inversió totalment privada, doncs, evidentment, bueno, intentarem fer actuacions, però no tenim la concessió com per prendre possessió de l'espai i començar a actuar, no? Això representa també una assegurança, representa molta responsabilitat, i bueno, jo considero, des del meu punt de vista, i tota la gent que ha valorat el projecte, que hi ha més de 30 persones darrere del projecte, doncs que és un projecte innovador, importantíssim pel territori, perquè posarem en valor el capital natural de l'Empordà, de Girona, del Mediterrani, i d'alguna manera Catalunya es posicionarà en un projecte de sostenibilitat que mira cap al futur.
Escolti, el projecte Aquam, del qual d'aquí un res en parlarem, es va presentar, si no recordo malament, ara fa 3 anys, no estic segur. Es va donar a conèixer, com a mínim la gent de Pals en vam tenir la primera notícia a través dels informatius de la televisió.
Bueno, nosaltres hem fet una feina bastant intensa amb l'Ajuntament i amb els diferents partits polítics del govern de Pals per explicar el projecte en tota la seva dimensió. Hem fet reunions internes i hem explicat perquè la gent tingués opinió, però bueno, el fet que sortís fa 3 anys a la televisió no vol dir res. O sigui, nosaltres hem sigut molt prudents perquè sabíem que era un projecte molt ambiciós, un projecte molt important perquè generarà 100 llocs de treball, i d'alguna manera hem de ser prudents, no? Les coses no són fàcils d'aquest país. Primer perquè la situació de crisi en el sector que nosaltres treballem segueix existint. Només has de veure els pressupostos de l'Estat d'aquest any, que s'han reduït un 70% respecte al 2007, amb temes ambientals. Per tant, és complicat. Per tant, hem de ser prudents amb que realment aquest projecte tingués sentit, estigués encaixat en el territori i d'alguna manera doncs engresqués a tothom, com tu has dit abans, no? I ho estem aconseguint. Ara bé, administrativament té el seu procés i ens hem d'aguantar fins que això no qualli per la seva pròpia procés, no?
Escolta, jo que crec molt poc en les casualitats, de sobte, en poc menys d'una setmana, han anat sortint notícies en comptagotes. Avui mateix al Punt Avui publicava una notícia relacionada amb Radio Liberty, fa uns dies La Vanguardia apareixia això. Escolti, s'està movent alguna cosa?
Sí, home, clar, s'està movent el més important, que és una concessió amb condicions perquè els inversors privats puguin fer el primer pas. I per tant, això, com que és una cosa pública, pensa que el projecte s'ha presentat a opinió pública 4 cops durant aquests últims 3 anys. La gent ha pogut opinar, ha opinat tothom, hem contestat totes les al·legacions, i per tant això és un projecte públic. O sigui, està obert, s'està explicant què s'està fent i què es vol fer. I bueno, quan tu presentes a l'última fase, que et diuen no, l'informe és favorable, per tant podeu demanar la concessió, bueno, a partir d'ahir, com que això també és públic, doncs els mitjans de comunicació se n'enteren i comencen a preguntar-se què passarà o com està la situació. És bastant normal, no? I doncs, per tant, per això en aquests últims dies hi ha hagut tota aquesta pujada d'informació del projecte, no? I en el futur n'hi haurà moltes més, perquè si som capaços en els pròxims mesos de tenir la concessió definitiva amb els termes que nosaltres aconseguim i puguem fer la primera inversió, bueno, serà una bona notícia pel territori, molt bona notícia.
Al llarg de la conversa vostè insisteix diverses vegades en la necessitat que aquesta concessió s'ajusti als terminis que la Fundació demana. De quin termini estem parlant? Període de concessió estem parlant?
Bueno, ara la concessió que ens han donat, o sigui, que ens han proposat, perquè pensa que això va com un port. O sigui, si tu demanes una concessió del domini públic per fer un port, a l'administració pública et fa una proposta i tu la negocies fins on pots, no? Evidentment, com t'he dit abans, la finca de Radio Liberty és una finca amb molt valor ecològic, que està molt degradada, que s'ha de treballar molt amb ella, però té valor ecològic, està a la xarxa Natura 2000, està en el parc, i per tant, d'alguna manera, la concessió que nosaltres demanem per poder fer la inversió de restauració dels edificis i crear el centre de la biosfera, però requereix uns terminis d'amortització econòmica que en els termes que ens han donat ara no ens encaixava gaire, no? No és que sigui dolenta la proposta de concessió, però considerem que hem de plantejar un model de concessió, un acord de concessió, que l'inversor s'hi vegi segur.
De quan era la proposta que els hi feien?
En principi eren 24 anys, i nosaltres considerem que és una mica just i volíem arribar a posar això, com a mínim als 30. Uh-huh. Llavors hem replantejat tota una sèrie de coses que ens han demanat i hem plantejat un projecte d'interès social, d'interès ecològic, d'interès pel territori, que ha de generar molta activitat en el parc, i d'alguna manera doncs, demanem això, doncs, aquests com a mínim 30 anys.
Uh-huh. Senyor Ventura, parlem del projecte, descrigui'm què és el projecte Aquam.
Bueno, el projecte Aquam és un projecte molt innovador i per tant descriure'l és complicat, no? Seria com si fos un cosmocaixa del mar, més o menys, pues seria alguna cosa així.
Home, ja és molt gràfic això.
Sí, exacte. Si tothom diu, bueno, què serà Aquam? Pues Aquam és un espai, és un centre de la biosfera que d'alguna manera la gent va allà a aprendre i a divertir-se i a disfrutar del que és el patrimoni natural que tenim aquí, a posar-lo en valor i sobretot a actuar de forma personal i col·lectiva per la seva conservació. Mm. Abans de parlar dels pressupostos, no? És molt difícil que els governs actuals siguin capaços de posar tots els diners que es necessita per conservar el patrimoni natural. És pràcticament impossible. Per tant, una de les solucions més interessants que estan funcionant en molts llocs del món és la custòdia del territori per part de la societat. I això és el que ensenyarem també a respectar el mar, a conèixer el mar, a conservar-lo, a aixecar tot aquest bioconeixement que tenim a l'Empordà, que és únic i excel·lent, i d'alguna manera que la gent ho disfruti i que ens formi i que d'alguna manera contribueixi a crear aquesta nova societat que necessitem, que sigui més sostenible. Uh-huh. Aquest és el projecte Aquam, perquè no només treballarem a l'edifici, treballarem a tot l'Empordà i al mar. Uh-huh. Intentarem ser la primera entitat privada, sense ànim de lucre, que d'alguna manera està posant en valor tot aquest patrimoni, que el fem servir tots per guanyar-nos de la vida, perquè no hem d'oblidar que l'Empordà és un lloc de referència turística a nivell mundial. I per tant, això, hi ha d'haver-hi algú que se'n cuidi, no? Hi ha d'haver un retorn per aquest patrimoni. Nosaltres intentarem fer això.
Darrere d'aquest projecte hi ha aquesta fundació que vostè dirigeix, la Fundació Mar. Escolti, qui hi ha darrere aquesta fundació?
Bueno, pues, si mires la web ho veuràs, però hi ha empreses com Avertis, hi ha empreses com Fluidra, uh-huh. hi ha empreses com Moventia, que és la Sarfa, sí. Hi ha tota una sèrie d'empreses que d'alguna manera pues, han confiat històricament ja en el projecte de la Fundació Mar, que va néixer l'any 2005 i que d'alguna manera ha anat fent els seus projectes d'una forma molt silenciosa però molt precisa, ha anat agafant coneixement, han agafat experiència, ens han premiat internacionalment una vegada i a nivell nacional dues vegades per la tasca que fem, i d'alguna manera doncs, aquestes empreses estan ajudant a que aquest projecte, que és, penso, important per la Fundació, pel futur de la Fundació i per al territori, doncs arribi a bon port. Uh-huh. I és, bueno, hi ha moltes empreses, hi ha 15 empreses diferents, unes més grans, altres més petites,
sí.
Hi ha gent privada que està en el patronat que ens ajuda, i bueno, anem tirant amb una situació complexa, perquè a Espanya i a Catalunya és difícil que les fundacions tirin endavant. Recentment han tancat dues fundacions molt importants a Catalunya per manca de visió, penso que estratègica i política del govern, però bueno, és el que tenim, i a partir d'aquí hem de seguir endavant.
Escolti, i la iniciativa o la idea de fer aquest projecte just als terrenys de Radio Liberty, perquè jo no m'imagino, per exemple, no sé, el senyor Salvador Alemany, el president de Vertis, caminant per allà, dient, aquí podríem fer alguna cosa amb el... D'on surt aquesta idea?
No, home, aviam, és un tema és evident que aquesta idea té sentit. Aquesta idea surt perquè en l'any 2006, quan es enderroquen les antenes, pensava que el projecte Radio Liberty era primer tirar les antenes i després enderrocar els edificis.
Sí, sí.
En aquell moment no hi havia la llei del parc encara. Nosaltres, a l'Ajuntament de Parla, ens va venir a buscar i ens va dir, escolta, què podríem fer aquí perquè considerem que això té un cert valor. Nosaltres vam entrar allà, ja hi havíem estat anteriorment, uh-huh. Vam entrar allà i vam veure doncs, bueno, un espai impressionantment interessant per crear doncs, això, un centre de la biosfera amb un entorn natural impecable, i també amb un espai, estic parlant de l'Empordà de la Costa Brava, també molt de valor. I a partir d'aquí gent de la Fundació que ha estat per tot el món i que d'alguna manera tenen aquesta visió d'oportunitat, vam començar a construir aquest projecte que li vam posar Aquam, que vol dir aigua mediterrània. I a partir d'aquí vam dir, escolta, això és una oportunitat excel·lent. O sigui, és impressionant que no s'estigui pensant en fer alguna cosa semblant. Primer perquè l'Empordà necessita, a part del Museu de Dalí, necessita algun element a part dels espais naturals, que d'alguna manera doncs, posin valor tot això que tenim, no? I jo crec que tot això ha anat quadrant, ha anat quallant al llarg de la història d'aquests últims 5 anys, i ara tenim una oportunitat única perquè el territori de l'Empordà sigui referent a la Mediterrània. I aquí fins aquí hem arribat. Ja veurem el futur.
Hi ha alguna referència a la història de l'espai en aquest projecte? Hi ha alguna referència a Ràdio Liberty?
Sí, tant. Sí, nosaltres, mira, un dels avantatges que hi ha hagut amb el tema de que ha sigut tot tan lent, és que hem anat incorporant coses que crec considerem que són interessants. Incorporem tota la part històrica que en aquella zona hi havia dels pescadors de pals, tota aquella zona de la Torre Mora, tota aquella zona hi ha unes restes arqueològiques fantàstiques, sí, que la recuperarem. Per tant, començarem ja d'entrada recuperant la part més històrica d'aquesta zona. Tota la zona litoral, que fa 2.000 anys tenia una forma diferent, també ho recuperarem. I, evidentment, recuperarem la història de Real Liberty, perquè, lògicament, va tenir un impacte molt important sobre el territori i sobre la cultura de l'Empordà i de la gent de Pals. Per tot això ho posarem en valor, ens interessa, perquè forma part de la història. I a partir d'aquí ens focalitzarem cap al futur, que és què tenim en el territori de l'Empordà a nivell biològic, ecològic i mediambiental que és excel·lent, doncs posar en valor i recuperar-ho. Per tant, integra moltes coses que d'alguna manera al llarg de la història recent s'han anat incorporant perquè considerem que eren interessantíssimes.
Senyor Ventura, una de les coses que se li atribuïen a Radio Liberty era certa opacitat i certa capacitat de donar l'esquena al poble. Era un recinte molt tancat, molt vigilat, molt guardat, al qual la gent no hi tenia accés. Això fins i tot, al·legant les mesures de seguretat necessàries, quan es va tancar Radio Liberty, seguia sent un recinte tancat. Pregunto, quan tot això hagi passat, quan tot aquest projecte s'hagi tirat endavant, quin grau d'obertura, diguem-ne, pública i transparent tindrà això a la gent del poble o a la gent que fa vida en aquella zona?
Perdona, estarà obert. Radio Liberty ha estat tancat durant 50 anys.
Per això
dic que ara és un projecte totalment obert, com t'he explicat, totalment transparent i permeable a la societat. I tota la gent del poble podrà entrar perfectament en el recinte, inclús farem uns preus especials per la gent, a les escoles vindran gratuïtament. O sigui, estarà obert, serà un espai obert, que és el que ens interessa. Ara bé, és important que hi hagi un control, perquè pensa que en aquella finca hi ha espècies vegetals i animals que estan en regressió i algunes en perill d'extinció. I per tant, la proposta de poder tancar i gestionar la part de la duna que s'ha de recuperar, que està molt degradada, doncs és molt important que es faci d'una forma regulada. Evidentment la gent podrà entrar i podrà fer visitar l'espai, i bueno, hi haurà una associació d'amics del projecte, hi haurà molta gent constantment treballant i serà una cosa permeable, però evidentment regulada i gestionada com cal.
Escolti, deixi'm que es compri una mica cap a casa. Just fa 3 dies en aquesta emissora hem rebut un premi per el programa que vam fer fa 2 anys, en el que explicàvem la vida, la història i la demolició de Radio Liberty, i els premis RAC ens han reconegut aquesta tasca. Jo li faig un atracament a mà armada el dia que això obri les seves portes. Radio Capital, que és l'emissora de Pals, a més hem de ser allà, ja li dic ara.
Hombre, nosaltres encantats de la vida. El que sí et vull recriminar és que quan es va fer el programa no ens vau convidar. No sé per qui ho organitzar, però nosaltres com a fundació, que hem lluitat tant per aconseguir que aquest espai es protegeixi i es faci un projecte de futur pel poble de Pals, que generarà 100 llocs de treballs permanents, jo crec que és un projecte que interessa al poble i no ens veu convidar.
Bé, no és tant la voluntat...
D'alguna manera...
No és tant la voluntat de no convidar-vos, sinó que en aquell moment, quan vàrem consultar a l'entorn relacionat amb Radio Liberty, se'ns va dir, bé, aquest és un projecte que encara està en via molt embrionària, està en fase molt embrionària, o com a mínim no està clar que això acabi tirant endavant, i per tant, per altra banda, el que volíem era posar en valor la història i el paper que va tenir Radio Liberty com a en aquell espai.
Bueno, però a partir d'ara compteu amb nosaltres i evidentment us estic convidat sempre a connectar amb Aquam i evidentment i emetre tota la informació que sortirà allà, que serà molt important i molt interessant a nivell de continguts.
S'ha quedat a gust, amb el Sasca ara. Això s'ho estava guardant,
No, però és que jo sempre dic, hòstia, per què no ens han convidat? Fan un acte allà, portem anys treballant pel tema i com a mínim és un projecte que en aquell moment podria estar més embrionari, que no és cert, que no està en procés, però era molt interessant. Dius, ostres, què es faran aquí? Doncs algo interessant, que tenia que veure amb el futur, amb l'esperança, amb la sostenibilitat, amb posar en valor el capital natural del qual tots vivim. Collons, doncs, d'acord que en aquell moment potser estava més bé, però era molt interessant escoltar-ho i encaixava molt amb tota la història de Radio Liberty, no? Però bueno...
Bé, escolti, tindrem ocasió d'anar explicant el detall i el dia a dia d'aquest projecte. De moment esperem que l'Estat doni aquesta concessió definitiva i aviam què passa amb això.
Sí, jo crec que serà... Sí, bueno, jo crec que en els pròxims dos mesos estarà tot clar i definitivament podrem començar a fer el pas ja d'una forma molt més sòlida i definitiva.
Escolti, per cert, amb la concessió atorgada, quin serà el timeline? Quina seria la previsió?
Bueno, en principi nosaltres portem 2 anys de retard, aproximadament 2 anys. Llavors, per tant, nosaltres volíem obrir el maig d'aquest any, doncs obrirem el maig del 2019. Si tot va com cal. El que sí, segur, començarem a fer les obres per fer les oficines a la part de darrere de Radio Liberty per ja començar a treballar l'espai i a prendre possessió de la finca. Això serà aquest any, com a molt tard l'any que ve, a principis d'any.
Perfecte.
Per tant, estarem en contacte i bueno, ja anirem... De fet, la Fundació té molts projectes, per tant, començarem a treballar des d'allà i serà molta activitat, camps de treball a l'estiu per nens, bueno, moltes coses. Per tant...
Senyor Miquel Ventura, director de la Fundació Mar, gràcies per atendre la nostra trucada. Havíem d'entrevistar-lo ahir, però un malentès amb els números de telèfon va fer que no poguéssim fer aquesta entrevista. La recuperem avui. No era per manca de ganes de parlar del tema, eh?
No, ho sé. Vaig dir, ostres, no m'han trucat. Què ha passat?
Doncs miri, escolti, que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns i sort.
Bon dia.
9:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Team still stay the same, stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more, go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing, stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and
raise a cup up for all my day ones, 2 middle fingers for the hate.
Have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I opened my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and
raise a cup up for all my day ones, 2 middle fingers for the hate.
Good life.
Bad and the best, now we all right.
We all right.
Damn right, felt
11 minuts i seran les 9 del matí. El supermatí hem entrat en aquest segon bloc del programa. El segon bloc serà curt en aquest dia d'avui. Entre altres coses, perquè estem a punt d'acabar el programa. Falta molt poc per arribar-hi i tenim encara necessitat de fer un últim repàs informatiu del dia i tenim temps encara per recuperar una altra de les cançons interessants dels últims anys. I Will Wait, de la descoberta dels Mumford & Sons. Like a stone, and I feel heavy into your arms. These days of dust, which we've known, will blow away with this new sun. Mumford & Sons per acabar el programa d'avui. I com sempre, acabem el programa amb un últim resum informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Hi ha bones perspectives pel sector turístic per Setmana Santa. Els hotels de les comarques de Girona preveuen ocupacions a l'entorn del 85% per aquesta Setmana Santa, especialment els dies festius. Les millors previsions apunten a la costa pel bon temps i perquè aquest any les vacances de Setmana Santa cauen més tard en el calendari. El fet que sigui a mitjans d'abril fa que molts establiments obrin i ja no tanquin, a diferència del que va passar l'any anterior, Sílvia Pedret.
Segons dades de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, la previsió d'ocupació al litoral oscil·la entre el 65% i el 70% a l'Alt Empordà, entre el 80% i el 85% a la Costa Brava Sud i entre el 85% i el 90% a la Costa Brava Centre. En general, les previsions apunten a un augment de reserves en els càmpings gironins, que en el cas dels bungalows se situen entre el 70 i el 80%, com en el de turisme rural, entorn d'un 90%. També hi ha optimisme entre els apartaments turístics, on s'apunta a un 70%, 80%. A més, el sector turístic preveu que les reserves de darrera hora es faran notar. El perfil de turista és familiar, majoritàriament català i de l'àrea de Barcelona i Rodalies. Per darrere hi ha visitants de la resta de l'estat espanyol, especialment del País Basc. Pel que fa al visitant estranger, la majoria dels turistes d'aquests dies seran francesos, tot i que s'esperen també alemanys i britànics.
Intensa oferta d'activitats durant la primavera a Palafrugell, el Festival Flors i Violes, el Carrusel Costa Brava o la Diada de Sant Jordi són algunes de les propostes que en els propers mesos tindran lloc a Palafrugell. El govern municipal ha presentat aquest dijous tota l'oferta d'esdeveniments sota el lema Primavera a Palafrugell.
Per Sant Jordi, una de les novetats serà l'estrena de Josep Pla, Terra, Vila i Mar, un recital amb la veu de Joan Massot Kleiner i la guitarra de Toti Soler. També es tornarà a organitzar la lectura continuada de Josep Pla. La cloenda de la lectura anirà a càrrec del taller de lectura en veu alta de l'Aula de Lletres de Palafrugell. A finals d'abril, una activitat sorpresa a la plaça de l'Església donarà el tret de sortida de la 8a edició de Flors i Violes. Hi haurà més de 50 espectacles en una quarantena de patis. Projecte Mood, Marion Harper i Estúpida Erika són alguns dels grups confirmats. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, destaca que al llarg d'aquests mesos milers de persones aprofiten per venir al municipi.
Per tant, la suma d'aquestes quatre aconteixements que fa referència a com diguéssim, organitzem l'espai urbà municipal amb l'espai cultural i lúdic, doncs permetrà que més de 100.000 persones estiguessin a Palafrugell. Això s'ha de sumar també a les propietats activitats que fan les entitats privades, com el Club de la Calella, que aquesta setmana farà el Láser, o el Club de Nilla Franc, que també fa el Campionat de Veterans.
Les 55es festes de primavera culminaran el diumenge 4 de juny amb el gran carrusel Costa Brava. L'Ajuntament de Palafrugell no ha volgut deixar de banda l'esport i en aquesta oferta de primavera també hi clou el míting internacional d'atletisme que enguany celebrarà el seu 25è aniversari.
Les 8:56, un exregidor impugnat pel concurs per una bossa de conserges a Castell Platja d'Aro. L'exregidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Platja d'Aro, David Puig, ha presentat un recurs de reposició contra la convocatòria per crear una bossa de conserges a l'administració local. Puig, que va ser regidor del 2007 al 2011, ha impugnat les bases del concurs públic perquè, segons argumenta, hi han diverses irregularitats. Puig va tenir un pas controvertit pel consistori. Estava a l'oposició, però va sostenir el govern de CiU i el PP fins que una moció de censura va donar el govern al PSC, a Iniciativa i al PP.
Puig va presentar diversos contenciosos administratius contra decisions d'aquell govern i els jutjats li van donar la raó. Ara, segons ha explicat a Diari de Girona, l'exregidor republicà apunta que les bases per la bossa de conserges estan mal redactades perquè hi ha contradiccions entre diferents parts. També sosté que són discriminatòries per als candidats que han exercit la tasca de conserge a l'empresa privada en relació als que ho han fet en l'administració pública perquè reben diferent puntuació. A més, assenyala que el període de prova s'exerceix com a auxiliar administratiu quan la selecció és per cobrir necessitats temporals en la categoria de conserge. David Puig ha criticat que l'oposició no fiscalitzi el govern perquè no ha dit res d'aquesta convocatòria.
L'Ajuntament de Palamós ha introduït algunes novetats en el tram del carril bici del carrer Àngel Guimerà. És un tram de d'uns 250 metres que, provinent de la Ronda del Port, connecta el nucli urbà amb la Via Verda i mitjançant la qual s'arriba a la zona de Castell i els municipis de Mont-ras i Palafrugell. El consistori l'ha reconvertit en un tram de preferència per als vianants i ha establert un seguit de mesures per reduir la velocitat de les bicicletes.
Amb aquest objectiu s'han instal·lat en diversos punts d'aquest tram uns conjunts de pilones de fusta que, separades entre si, obliga els ciclistes a baixar la velocitat per poder-hi passar bé. A més, el tram s'ha repintat de color gris i s'hi han ubicat senyals per advertir els ciclistes que circulen per aquest espai que la prioritat la tenen les persones que van a peu. El carril bici de Palamós que connecta el nucli urbà amb la Via Verda es va complementar l'any passat amb la posada en marxa d'un nou traçat d'uns 2 quilòmetres de longitud que permet recórrer en bicicleta tot el perímetre oest de l'àmbit urbà. Una bona part va en paral·lel a la Riera Aubi i connecta la Via Verda des de Sant Joan amb el Mas Gorgoll, enllaçant finalment amb el nucli de Sant Antoni de Calonge.
Sant Feliu de Guíxols obre la festa de la policia local a tothom. Per primera vegada, Sant Feliu obrirà tota la població aquesta festa de la policia local en forma d'activitat a l'aire lliure. L'Ajuntament ho ha decidit per convertir-la en una celebració de reconeixement a la tasca de vigilància i servei que fa la policia de proximitat. La festa es farà aquest dissabte a les 12 del migdia al Passeig del Mar Rambla Vidal i amb aquest mateix objectiu el consistori ha publicat una doble pàgina en el darrer butlletí municipal amb les dades i la memòria d'activitats de la policia de proximitat.
Pel que fa a la festa, s'hi exposaran les principals actuacions de la policia. Es farà un repàs a la memòria del que han realitzat en un any, s'exposaran les propostes de futur i s'atorgaran condecoracions. També hi haurà una vessant més lúdica amb un fotocall on tothom es podrà fer fotos relacionades a la tasca de la policia local. Es podran també veure de prop els vehicles policials i algunes de les seves eines de feina, com per exemple les armilles antibales.
I aquest cap de setmana hi ha una cita amb els Gran Velers Través, a Palamós. Es podran veure al port els velers que participen a la Regata Catalunya al Través. La jornada de portes obertes permetrà visitar gratuïtament les goletes Santa Eulàlia, Ciutat de Badalona, Far Barcelona i Raptus. Dilluns sortiran a mar en la segona edició d'aquest projecte formatiu destinat a joves de 15 a 25 anys. La Regata Catalunya al Través es basa en la realització d'un programa d'activitats al voltant de l'experiència de la navegació adreçades a aquests joves que, embarcats en els quatre velers, viatgen des de Palamós i fins a Sant Carles de la Ràpita, en parada a Badalona. I estem a punt d'acabar. Abans, però, amb un repàs a la previsió del temps, Martí.
El dia d'avui, com va sent habitual, serà tranquil i dominat pel bon temps i les bones temperatures, que es moren entre els 20 graus de màxima i els 10 de mínima. I aquesta serà la tònica que ens seguirà acompanyant durant tot el cap de setmana, almenys fins ben entrada la propera setmana. Les temperatures no experimentaran grans canvis.
Gràcies, Martí.
Supermatí amb en Miquel 40.
Acabem aquí desitjant-vos que passeu un grandíssim cap de setmana i sempre enganxats a Ràdio Capital. Que vagi molt bé. Adéu-siau.